Pirenaica comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquesta tertúlia, diguem, doncs, més que especial, ja que doncs, entre els 40 anys de cadena Pirenaica, ja, ja en parlarem al final del programa, més que estem avui també en aquest 13è Congrés Mundial de Turisme i Neu de Muntanya, aquí al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, doncs tertúlia és una miqueta especial aquests dos dies, perquè justament les tenim molt relacionades doncs, al turisme, a la neu, a la muntanya, i hi ha moltes més aficions que doncs, poden generar tot això. D'aquí un res estic esperant un parell de convidats més, que hi haurà sorpresa, però ja en tinc un d'aquí de convidats aquí amb nosaltres, Antoni Miralles, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb mi. Bé, parlàvem de turisme de muntanya i per una vessant que tu tens com més que afició, quan parlem muntanya, parlem paisatges, parlem fotografia, aquí no hi ha IA que s'hi valgui, no?
No, aquí no hi ha excusa, perquè jo penso que no està prou explotat tot el turisme fotogràfic que tenim a Andorra. Qualsevol estació és suficientment atractiva per venir a Andorra a fer fotos, i sobretot ara que comencem la primavera, veus totes les flors que estan pujant de la muntanya i és un moment magnífic per venir i conèixer una mica el que és Andorra.
Sí, del que dius és cert que quan sempre qualsevol, diguem, exposició, manifestació, el que fos de muntanya, de turisme, m'atreveixo a dir el 95%, però segurament que és més, sempre tens una foto d'un paisatge, d'una muntanya, d'una cosa així. O sigui, va arrelat automàticament per fer l'associació.
Sí, és que és el més fàcil. És a dir, el que estem acostumats tots és a fer les imatges del paisatge, no? que és el que més agrada quan vas a caminar per la natura. És a dir, és un moment que fa il·lusió, que estàs molt positiu del punt de vista de que estàs admirant paisatges magnífics, i qui resisteix a la tentació de treure el mòbil i fer-li una foto, no? Si a més li afegim que tenim una flora molt important i que tenim una fauna molt gratificant, molt divertida, costa de trobar, però n'hi ha coses molt xules que trobar en Andorra.
Això és una miqueta com el cuiner que li demanes un truc de la seva recepta, o diguem, el mag que dius, bueno, les cartes com les treus i com ho fas, no? M'atreveixo a dir, per tu, ara és cert que el mòbil és la càmera de fotos número 1 per molta gent.
Per quasi tota la gent.
Per quasi tota la gent. No hi ha comparativa entre una càmera, no diem professional, però una càmera dedicada a fer fotografia, com una reflex o les antigues reflex, amb un telèfon, encara que arribem a qualitats una miqueta properes, per dir-ho així.
Sí, si som per mirar la pantalla, la qualitat és suficient. La cosa canvia quan tens que imprimir, quan tens que fer un format molt gran, que ahí sí que es nota la qualitat de la càmera. Però per lo que la gent en aquest moment està fent, que és mirant a una pantalla, a la televisió, al mòbil o a un ordenador, en la qualitat que tenen, la qualitat que tenen les fotos en el mòbil són suficients.
Sí, bueno, també els fabricants han fet avanços, diguem, molt, molt bèsties, perquè hi havia justament aquest mercat, de dir-ho així, tinc una càmera de fotos amb bona resolució i que també és un telèfon, per dir-ho així.
Sí, sí.
Arran d'això, tu l'hora que aconselles més, clar, ja quan fas fotografia la gran cosa és la llum, no? El sol, la llum, com ho fem? Matí, tarda, migdia, què és el que preval?
Per fer fotos guapes és a primera del matí o a última hora de tarda. Per què? Perquè la llum està a 15 graus i això el que fa és que la quantitat de colors que tu és capaç de veure o de gravar en la càmera són més que quan està el sol alt. Quan està el sol a migdia el que fa és aplanar els colors, i si tu normalment veus 10 varietats de verd, per dir-ho d'alguna manera, a migdia, per la tarda o a primera del matí fas fins a 120.
Molt bé, bueno, doncs ja sabeu, si voleu fer fotos a la muntanya, anirem d'anar. Totes les valls d'Andorra són maques. Faré un petit encís per la Vall d'Ordino, que també doncs, té molta cosa. I per què dic això? Perquè s'acaba d'ajuntar-nos amb nosaltres el Jordi Serracanta, que tu ets conseller al Comú d'Ordino. Benvingut, Jordi.
Hola, moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. Bé, parlàvem de fotos just abans que t'incorporessis. Cert que turisme de muntanya, s'han parlat de moltes coses, s'ha parlat d'intel·ligència artificial. Amb l'Antonio deia, bueno, per la foto, quina pena si fas una foto maca d'Ordino d'un altre lloc del país, modificar-la amb intel·ligència artificial, no?
Sí, home, la veritat és que, sobretot amb la foto, el bo és que intentar transmetre la realitat, no? També és veritat que hi ha molta gent que avui en dia, amb això de la intel·ligència artificial i aquestes eines informàtiques que tenim, fa fotos de llocs que potser no és ben bé la realitat, i que potser això el que pot fer al final és que quan algun turista vingui aquí cridat per aquesta imatge s'emporti una mica de decepció, o al revés, depèn com la toquin, si no són uns experts, que s'emportin una sorpresa encara molt més agradable.
Sí, o sigui, això és tot un repte de... O ho esguerro i ho faig pitjor, o ho deixo encara millor.
Exacte.
Amb la conseqüència de... Quan aquesta persona que ha vist l'imatge arriba al lloc, dius, ostres, o m'han enganyat o el que ha fet la foto ho ha fet molt bé.
Sí, bueno, passa, eh? Per sort, a Ordino no estem massificats, això és una cosa important, no? Però sí que es veuen llocs on han fet fotos i dius, ostres, aquesta foto és perfecta, però quan hi vas tu hi ha 50.000 persones i llavors no te la pots fer tal com l'havia fet aquella que l'ha penjat, que l'únic que s'ha dedicat és a borrar gent de la foto, perquè sembla que ell estigui sol en un lloc idíl·lic. A Ordino no ens passa això. A Ordino, per sort, sí, et pots fer fotos amb llocs idíl·lics sense gent al voltant.
Bueno, s'ha parlat de moltes coses ahir. Cert que doncs, hi ha una gran petjada de l'intel·ligència artificial en el món doncs, del turisme que està vinent. Aquest dematí heu tingut diverses conferències. Ahir ho vàrem sobrevolar una miqueta amb els convidats que tenia. Bé, la cosa és... Te'n vas a vacances, te'n vas doncs, a Vall d'Ordino, vens a Andorra, la teva idea és desconnectar una miqueta, i aquesta doncs, ambigüitat entre vull estar connectat, vull estar desconnectat, dius com ho fem? Perquè trobar l'equilibri just no és senzill.
La veritat és que no és senzill, no? És dir, jo crec que per sort, eh? És dir, el turisme de muntanya encara no està molt massificat, potser alguns punts sí, no hi és, i per tant aquí jo crec que trobem les dues maneres, eh? És a dir, la desconnexió sense estar desconnectats. És a dir, sembla una cosa que sigui contradictòria, però no ho és. Realment és poder venir aquí, desconnectar del nostre dia a dia, però sense estar desconnectats, perquè Andorra, és a dir, ens ofereix com a país una sèrie d'avantatges que potser altres llocs no tenen, i per tant et segueix permetent estar una mica connectat.
Sí, aquest efecte pervers, connectat-desconnectat, per fer un lligam amb la foto i ara xarxes socials, que és, diguem, més que, no diem inevitable, però fa part de l'entorn, per dir-ho així, hi ha, Antoni, aquesta, doncs, ostres, estic aquí, faig la foto, la publico, tinc que tenir una certa connexió.
Bueno, no és necessari que publiques en el moment que estàs fent la foto. I jo penso que és el moment també de gaudir de... un moment especial si vas en la família. És a dir, el que dona la muntanya moltes vegades és a desconnectar aquesta part que tens del nen que està enganxat, que porta moltes hores al dia en la tablet o en el telèfon, que surts a la muntanya o surts a la natura i a partir d'ahí és un altre espai. És a dir, ja no li fa falta el telèfon, no li fa falta connectar-se, no li fa falta llegir, no li fa falta més que estar pendent de lo que és la natura, el camí, els arbres, l'aigua, i tot això fa un moment molt, molt, molt xulo. I per l'altra part, si eres un comunicador nato, que el que t'agrada és immediatament pujar a la xarxa, doncs tens la possibilitat també de pujar a la xarxa sense problemes, ja que on vagis en Andorra estàs ben comunicat, estàs ben comunicat i tens la seguretat també, te dona la seguretat quan surts fora, que si passa qualsevol cosa puguen saber on estàs i puguen trobar-te en un moment determinat.
Parlant de connexió i desconnexió, bé, heu impulsat a Ordino, i tu n'has sigut un dels artífics, la cota 1.300, aquesta part de presquí. Jo he llegit 2.000 persones, potser en certs moments.
Sí, bueno, sumant, és a dir, tot el que hem tingut durant aquests...
Sí, sí, aquests, però bueno, encara que assumis, dius, bueno, Déu-n'hi-do. O
sigui, sí, no, la veritat és que aquest any, bueno, ho hem començat una mica abans, vam començar a mitjans de gener, quan la primera edició l'any passat vam començar a mitjans de febrer, És a dir, ens n'hem adonat que potser el gener és massa aviat. Per què?
Perquè hi ha dies vacos i dies més complicats.
Exacte, aquest ha estat un hivern una mica complicat i llavors com que ha sigut una mica complicat hi ha hagut neu, hi ha hagut fred, hi ha hagut vent, no? Però els últims dies que el dia també s'allarga convida més a la gent a sortir de casa, no? Perquè arribes un moment en el qual tu estàs a casa i veus que encara hi ha llum i llavors això et convida a sortir. Bueno, aquí jo crec que ho hem anat consolidant i hem pres nota, perquè de cara a l'any que ve pues, potser començar un pèl més tard i fer que la gent ens vingui més enllà. I és un après-ski, però també podríem dir que és un punt de trobada, no només un après-ski, és un punt de trobada també per gent del país i estrangers que ens han vingut a visitar.
Això és moment de vi calent, desconnexió, connexió possible amb altres persones també, perquè dius és aquest moment de germanor. I també dius, bueno, hi ha la part, diguem, aperitiva, però hi ha la part recreativa, com deia l'Antoni, doncs la canalla te l'emportes i també s'ho pot passar molt bé.
Sí, la veritat és que, a més, tenim la sort que en la plaça La Closa, que és on se celebra aquesta Cota 1300, és un lloc on està bastant acotat, no hi ha massa gent que... Sí, o no hi ha massa perill i els nens poden jugar perfectament per allà.
Perfecte, doncs això és una cosa, doncs encara queden... sessions, per dir-ho així, dates?
No, ja, aquest any
ja s'ha exaurit, fem tard.
Sí, hem fet tard, vam acabar el dia 7 de març, que vam celebrar un concert en honor del Dia de la Dona, que era el dia 8, no? Llavors vam fer un concert amb les Swing Singles, que van fer un Remember de ABBA, i després vam continuar doncs, amb els DJs, amb aquesta música que una miqueta que posem en aquesta Cota 1300, no? Que és una música que en diuen, o en diem retrònica, que és retro, amb aquesta base electrònica, no? És a dir, per tant, gent dels que ja tenim la nostra edat, aquests de música dels 80, 90, que tornen a sonar, doncs la gent venen allà, però amb aquesta base una mica més moderna, que la gent jove doncs, també els hi va bé.
Aquí estàs posant el dit sobre la nostra joventut, generació i el que hem viscut i alguns potser direm el que enyorem també, perquè algunes vegades, segons el que escoltes, et dius, ostres, dius, faig un salt 30 anys enrere.
Bueno, sí. Si ho has enyorat és que si ho enyores és que ho has viscut bé. I per tant, també està bé que et tornin aquests records, aquests remembers, no? que diem.
Correcte. Parlant de turisme, de muntanya, bé, hem parlat, doncs hi ha un, per aprofitar la teva estada aquí, s'ha parlat de turisme fotogràfic, sé que, bé, en alguns països, a Kenya, per exemple, doncs la gent hi va per fer safaris, clar, això potser és una miqueta una cosa embrionària, potser aquí a Andorra, no, Antoni?
Sí, n'hi ha una possibilitat molt important, igual que està passant a Barcelona, és a dir, ara n'hi ha mapes de Barcelona només per fotografiar. Vol dir que tu, si vols anar i conèixer Barcelona, està molt bé, però té la possibilitat d'estar en el Google Maps, tenen marcats cada una de les fotos que estan i això pots reproduir-li com vols, no? Ja es feia en Estats Units, ja es feia a Nova York, i ja està geolocalitzats els punts i l'hora, fonamental, eh? No només el punt, sinó el punt i l'hora, on està la llum en el seu punt per fer la foto adequada. I això és un tema que n'hi hauria que explotar aquí en Andorra, perquè moltes vegades no és que, com tu deies abans, que arribes i la foto no és la mateixa que... Però és que no has anat a l'hora que estava, no has anat en el temps que tenia aquesta foto i ara pots fer-la una altra vegada. I s'està explotant molt a altres llocs. Claro, en Kenya, per suposat, per el tema dels animals. Però aquí... anar a veure uns isards i arribar a un punt que pugues veure en el tele o uns buitre?
Un voltor
en la muntanya és fantàstic i claro, al final tindrem una guia, jo penso que al final arribarem a una guia en què tu tingues una hora i un espai perquè pugues fer o reproduir aquesta foto que has vist que t'ha agradat tant i per això has vingut.
Bueno, aquí l'Antoni us està donant idees a Ordino perquè entre la rodona que hi ha pujant cap a la coma d'Arcalís, el rellotge solar que està allà dalt també, que ha sigut també un èxit turístic i una atracció turística que cada any aporta més públic també.
Sí, no, de fet nosaltres ja en el Parc Natural de Sorteny ja tenim una sèrie de sortides per avistament de mamífers. no? És a dir, no és Kènia, evidentment, però sí que ja tenim algunes sortides durant l'estiu programades, no? Prèvia reserva en la caseta de turisme del parc o a l'oficina de turisme d'Ordino, en el qual ja es fan aquestes sortides de visita de mamífers. De vegades no els podem veure, per què? Perquè al final són animals i no sempre estan allà esperant que vinguin els turistes o que vinguin la gent a veure'ls, però ja ho hem fet una miqueta. També és veritat que hi ha altres coses, no? Que mitjançant la fotografia, com ell bé explicava, doncs pots fer aquests recorreguts, no? de fotografia perquè la gent hi vagi.
Per exemple, en el refugi de Sorteny estan aprofitant quan hi ha lluna plena per fer fotografia amb la lluna. I per altra part, quan no n'hi ha lluna, tens la possibilitat de fer doncs, tot el cel, que no té contaminació, per sort, en Andorra no tenim contaminació lumínica, i tens l'oportunitat de veure doncs, les esteles d'un costat o quan la lluvia de Sant Lorenzo, que no sé com dir.
Sí, la llàgrima de Sant Llorenç.
Sí.
El llàgrima de Sant Llorenç, sí. Que també és moment...
El mes d'agost, no em demanis el dia exacte perquè ara no sóc
capaç de dir-ho. Per ahí va, no? I tens l'oportunitat de pujar allà dalt, no tens contaminació i passes també una nit una mica diferent.
Bueno, és cert que també, per a circumstàncies climatològiques, l'any passat va haver-hi restes d'aurores boreals que tenia un altre color, que es van poder fotografiar des del coll de la botella o per allà dalt també, o sigui que, clar, el canvi climàtic també o les evolucions climatològiques generen també unes possibilitats de turisme fotogràfic o no fotogràfic importantíssimes.
Sí, sí. És una oportunitat més, és a dir, la Via Làctea, que en molts llocs no es pot fer perquè la llum i la contaminació no t'ofereix aquesta possibilitat, aquest mes i el mes que ve comença ja la temporada de Via Làctea. Vols dir, pots fer una foto fantàstica de Via Làctea en Andorra sense contaminació i no fa falta pujar tampoc ni molt alt ni anar a un espai al desert com vaig anar jo l'any passat a fer les fotos de la Via Làctea, no? Aquí ho pots fer i a més tens l'oportunitat també de fer l'eye painting i coses que en altres llocs és molt més complicat.
Sí, hi havia una ponència aquest dematí, Jordi, i sé que tens que marxar d'aquí molt poc, sí. Ho faré curt per no retenir-te massa. Parlaven de les muntanyes de Tajikistan, que estan hiperconnectades. Clar, quan veus el país on està situat, allà on està situat, i que hagin arribat aquesta voluntat tecnològica, dius, nosaltres, bé, no estem mal parats, per dir-ho així, però dius, Déu-n'hi-do el que s'està fent en racons del món.
Sí, la veritat és que sobretot els països emergents ho tenen més fàcil. Per què? Perquè avui en dia la tecnologia és molt més assequible i per tant, si s'hi han de posar-hi ja van en els últims models de tecnològics, no? És veritat que països com els nostres, que hem incorporat la tecnologia ja fa més anys, sí, potser el que ens costa és aquesta renovació, no? Sí, i anar-nos a posar. Per què? Perquè hi ha una cosa important. La tecnologia avança molt ràpidament i al final, sí, un cop tu tens una tecnologia que no et dic que es quedi obsoleta, però que podria ser que ja no fos puntera, llavors poder-la renovar també requereix d'una inversió important. Per això hi ha aquests països nous, aquests països emergents, que com que s'hi posen, no es posaran amb coses de fa 10 o 15 anys, val? Sinó que es posaran amb la tecnologia punta. I això els ajuda molt a poder estar capdavanters en aquestes situacions.
Sí, ahir al migdia, després del programa, fent el MOS aquí al centre de congressos, vaig tenir una xerrada amb doncs, persones que venen d'Etiòpia. Clar, la primera cosa que penses són, ostres, maratonians, saps? O sigui que hi ha una associació automàtica de països amb disciplines. Dius, ostres, nosaltres aquí a Andorra, l'associació directa, què fem? La fem esquí, la fem bici, la fem... Hi ha alguns inputs per la part, diguem, que tu saps d'Ordino, que dius, ostres, hem tingut turistes que han vingut per això.
Bé, nosaltres penso que hi ha tres parts que són importants, no? És a dir, hi ha turistes que venen per la cultura, no? Pels museus que tenim, per tot això. Hi ha turistes que venen per l'esport, tenim proves importants a dins de la parròquia d'Ordino, no? I n'hi ha que venen per la natura. I quan dic per la natura vol dir per gaudir de l'espai que tenim, ja sigui el parc natural de Sorteny, ja sigui la part de tot el camí ral, la ruta del ferro, i altres, el llac de Tristaina, el mirador que tenim a dalt, l'Arcalís, no? Vull dir, tot això una miqueta, són els tres tipus de turisme que ens venen.
Bueno, n'hi haurà més perquè segur que has agafat la llibreta, agafat apunts, digue, bueno, què podem transposar aquí a les valls d'Andorra i a Ordino, i quines sorpreses per als pròxims anys i els pròxims congressos ens doneu. No et retenc més, sé que tens que marxar, Jordi, sí. Ja t'han fet. T'agraeixo molt d'haver pogut estar aquí aquests moments amb nosaltres aquí a la tertúlia. Bueno, jo com et tinc convidat també recurrent a la tertúlia, diguem, més convencional, et dic d'aquí res, uns dies, unes setmanes, amb nosaltres a l'estudi.
Doncs, escolta, moltes gràcies i la veritat és que agraïts que ens ajudeu a poder difondre el que ha sigut el congrés com a aquest 13è congrés i a difondre tot el que és o el que tenim en el nostre país, no? Que és Andorra i que per tant un lloc de destinació turística important.
I tant, i un país que molta gent quan ve la primera vegada sorprèn molt i està doncs meravellada perquè diu, ostres, en tan pocs quilòmetres quadrats, en els nostres 468 quilòmetres quadrats, tenir tot això doncs és una gran sorpresa. Jordi, Serracanta, no et retenc més, moltes gràcies i et dic fins la propera.
Doncs molt bé, doncs fins a la propera, gràcies a vosaltres.
Ara farem un relleu de convidats, ja veureu, això és digne quasi d'una competició, però no dono més pistes perquè serà una sorpresa. Bueno, es queda aquí amb nosaltres l'Antoni Miralles, evidentment. De tot el que ens ha dit el Jordi, doncs cert que tot això ens dona uns ventalls de possibilitats tant de turisme com de també creació d'empreses, perquè alguns potser que ens estan escoltant diuen, ostres, m'agrada la foto, m'agrada el turisme, tenim un país doncs, que té totes aquestes possibilitats que has explicat tu, Antoni. Dius, doncs mira, potser em monto una agència de viatges o m'organitzo per fer trobades, visites i coses així.
Ara està molt de moda lligar, barrejar coses per fer turisme, no només la cultura, com deia abans Serracanta. La cultura, si afegida en un curset de en un curset o formació de fotos que tinguin que veure en la realització de fotos dintre d'esglésies, dintre de patrimoni cultural que tenim molt i poc conegut, penso jo, que no acaba de... Tenim esglésies que són fantàstiques per visitar, després museus, i encara li falta afegir ahir algo que vine, farem una formació. La formació és un tema que està... cada vegada està creixent més, ja no només en una formació per que siga per treballar, sinó una formació per gaudir, per divertir-se, per passar-ho bé. I la fotografia és un dels elements que està lligant moltes vegades a fer pues, fotografia macro, per fer totes són flors, papallones. Per altra part, la fotografia de béns culturals, que també és una oportunitat per saber i començar a desenvolupar aquesta eina. I per altra part, el paisatge i el desenvolupament de lo que és el paisatge dins de la fotografia. A quina hora tens que estar, què angle tens que tocar, què adjectius i què equip tens que portar per fer aquest tipus de fotografia. I és moment que igual que anem a Kenya a fer fotos d'animals, doncs anem a Andorra a fer fotos de paisatge i de veritat conèixer els llocs magnífics que n'hi ha a Andorra no és fàcil, eh? No és fàcil arribar, tu que estàs aquí i que vius, pues, sí que saps o sí que tens una opció, però inclús gent que està a Andorra desconeix moltes vegades aquest paisatge que és digne de tindre en compte per fer una foto.
Clar, i a més, doncs, sempre quan parlem de fotografia, moltes vegades lligat o al paisatge o altres esdeveniments que poden ser, com has dit molt bé, culturals, també esportius, perquè aquí nosaltres a nivell d'esport doncs, entra copes del món d'esquí, copa del món de ciclisme, carreres, tours, vueltes, o sigui, i altres descens. Coses, descens, tenim doncs, també un reguitzell de disciplines importants. Jo me'n recordo, per exemple, a Itàlia, un port espectacular que és l'Estelvio, hi ha empreses que estan allà doncs, tot el dia per fer fotos de la gent que puja i baixa en bici, en moto, amb el seu cotxe, amb concentracions. Potser un dia arribarem a una cosa així a Andorra, qui sap?
Sí, sí, i a més és lo natural, és a dir, no és que sigui una excepció. En Itàlia n'hi ha molta gent que fa street, que fa fotografia de carrer o fotografia de persones que estan fent una activitat. I això, per creadors de contingut, cada vegada es necessita més i per creadors també per gent que es dedica a aquesta filmació, sobretot en vídeo cada vegada més, li aprofiten per després incorporar a tots els continguts que estan explotant, no? I és els que estan ara en el moment, en els creadors de contingut en aquest moment, tenen una oportunitat magnífica perquè els mitjans es ponen a la seva disposició. És fàcil fer un vídeo, és fàcil fer un bon vídeo i és fàcil fer una bona foto. Ara fa falta que arribes al lloc adequat, la persona adequada, la llum adequada i que de veritat explotes aquesta visió de lo que és l'esport, la muntanya, perquè no és només això, és fer el camí, els que estan a fent randoner, els que arriben al llac, tot això també és important per després aprofitar-lo per fer continguts.
D'aquests continguts, bé, el dron està cada vegada més present, hi ha una, no diria una segmentació, però una especialització de gent que diu no, jo vaig a fer fotografia, però faig fotografia convencional, per dir-ho així en la càmera, però també faig fotografia amb un dron, amb una càmera, doncs amb la resolució que tu vols, perquè forçament una càmera té un cert pes, sí que hi ha drons que es la poden emportar, també, però ja és una altra història, dius, i aleshores dius, doncs mira, hi ha una pràctica fotogràfica que pot ser per al turisme, doncs la foto in situ, però també del punt de vista amb dron. Això també té que ser un mercat o, diguem, una disciplina que està pujant moltíssim.
Sí, i en aquest moment el volar drons petits és fàcil, no té moltes restriccions, ja que aquí no tenim zones militars ni tenim restriccions com en altres llocs, que és si n'hi ha persones d'un costat i si n'hi ha alguna àrea que no siga fotografiable, entre cometes, pues això té restriccions de volar. Aquí la natura es pot volar fàcil, és petit, sobretot quan és gran ja tens que demanar permís, ja tens tens que ser pilot de dron i tens que tenir una titulació i tens que demanar permís. No n'hi ha pegues i et donen permís quasi segur. Però sempre n'hi ha que passar pel filtre de dir on estaré, què faré i què estaré fent, no? Però mira, la imatge la tenim molt fàcil ara. Si el país més fotografiat del món en aquest moment és Islàndia. La gent va a fer fotos a Islàndia. No va veure els catarates o no va veure la neu o no va veure el geyser. No, va a fer les fotos. És a dir, les fotos que tu veus ara en aquest moment, que més estan tenint en aquest moment, són les fotos d'Islàndia. I n'hi ha el 90% de la gent que va a Islàndia, no va a veure només l'aurora boreal, va a fer les fotos dels llocs que ja han vist prèviament. Pues la platja dels Diamants, o el Rino, o n'hi ha una sèrie d'espais i molt rics perquè canvia molt en la temperatura, si és de neu i d'hivern o és d'estiu, canvia molt també el tipus de foto que estàs fent, però és una manera d'aprofitar també que la gent sàpiga què té que fer, on té que anar i com gaudir també de les fotos. I lo del dron és una alternativa fantàstica perquè et dona l'oportunitat de gravar foto o vídeo des d'una alçada que et dona un punt de vista que mai ho tindries. Si no anaves en helicòpter o no anaves en altre mitjà que sigui molt més car, com feien abans. Tu podies anar a una tarda en l'helicòptero a pegar una volta i veure tots els cims d'Andorra, que és fantàstica l'experiència. Si algú no ho pot fer, jo li recomano. I per altra part, tens la possibilitat d'anar en el dron sense pujar a cap lloc i veure també imatges que en una qualitat i en una, com diria,
definició
fantàstica. I jo penso que que la gent té pocs drons perquè li dona por que no me deixaran volar o que no, però els petits tenen una qualitat d'imatge molt bona i es poden volar quasi tot arreu.
No, és cert que, a més, cada any o cada 6 mesos la tecnologia evoluciona a passos agegantats i a partir d'aquí doncs ja tens accés a potser una tecnologia que valia uns 1.000 euros fa un any o dos, avui dia la tens per la meitat o una quarta part o un terci.
Sí, i parlant de turisme i parlant de fotos, la gent, molta gent gran, està aprofitant el hobby de la fotografia com un element de comunicació, és de més, de compartir, de passar-ho bé i, a més, aprendre algo que no li havia donat importància i s'han enganxat a la foto. I jo conec molts amics, inclús estan canviant la càmera i a càmeres més petites perquè són gent més gran i no volen que pese tant, i estan canviant tot l'equip a càmeres molt petites. La qualitat de les càmeres petites ja és molt bona també, n'hi ha càmeres de micro 4 terces que ja fan qualitat de fotos com si fossin a reflex i molts amics meus estan canviant perquè un objectiu gran pesa molt, una càmera gran pesa molt i això està canviant perquè continuen fent turisme de fotos encara que siguin grans.
Sí, aquest turisme fotogràfic doncs ja estem veient que per lo que estàs explicant i lo que doncs el feedback també doncs de la gent que vol veure la imatge, viure l'experiència, és tot un conjunt, dius, ostres, he vist això, tinc ganes d'anar-hi, suscita aquest interès i aquesta necessitat, diguem, de veir-se.
Sí, i a més, no és només això, sinó que, a més, volen aquesta foto que jo he vist, o molt semblant a aquesta foto que jo he vist, i busquen el lloc, l'espai, el punt de geolocalització per fer la foto que ja han vist en algun moment, no? Tant de Nova York, per exemple, que són fotos molt xules, sobretot per la nit, al costat del riu, al costat del pont, són fotos molt conegudes i la gent ja busca la geolocalització d'on està el punt de per no només gaudir, sinó arxivar, tenir, ser el propietari d'aquesta foto que tan maca que jo perseguia, no? I això la gent està valorant-lo cada vegada més. I n'hi ha un munt de gent, sobretot gent ja no molt gran, adult, que està, a pesar de conèixer el mòbil i desenvolupar el mòbil com càmera fotogràfica, està aprenent, estudiant i preocupant-se de que les fotos siguin cada vegada millor.
Del que dius em fas un enllaç fantàstic, perquè aquest dematí hi havia una ponència que era de la passió a la destinació. Això és, estàs definint completament aquesta persona doncs, que li agrada la fotografia, que té aquesta passió i que li farà buscar el destí justament per a complir-ho.
Sí, i fa en Ordino fan un programa de vídeo de cine, de viatges i cine de muntanya i aquest any van presentar, així com tu anaves com Félix Rodríguez de la Fuente a veure animals, portaven una llibreteta i apuntaven, dibuixaven i guardaven els records dintre una llibreta, si no te recordes tu que sortien els llibretes aquests, es col·leccionaven en algun moment determinat de Rodríguez de la Fuente, doncs el que es fa és documentar tot el viatge per després gaudir-ne quan has acabat, quan arribes a casa, i acabes veient les fotos i documentant i escrivint les sensacions, l'experiència, el que senteix en aquest moment, i al cap i a la fi és l'emoció d'aquest moment que no se t'oblida, que la tens fixada, que la tens reflexada, que la tens en un paper o la tens escrita, o en l'ordenador la poses i també fas la teua expressió en aquest moment de lo que senties, que al cap i a la fi és lo que tot desitgem, no, o busquem, no? Que són aquestes emocions quan surts de la teva marxa normal i vas de viatge o vas a conèixer un altre lloc, una altra gent. Pues tot això, acompanyat de la foto o del vídeo, té una repercussió i impactant en el que és el record de la història, la vivència i l'experiència que has viscut.
Això del que dius pot donar idees a comuns, segons les teves aficions turístiques o oportunitats turístiques, que sigui doncs més cultural a museus o més de natura, doncs crear aquests llibrets o aquesta fórmula, per dir-ho així, per dir, mira, me'n vaig a informació i turisme d'una parròquia i vull anar a fer això i això. Doncs miri, si a vostè li agrada fer fotos, aquí té el llibret i endavant, no?
I fer
la geolocalització i com un joc de pistes també per la caralla, una miqueta el que s'ha fet. Doncs,
En els tamarros, exactament igual, és a dir, és una combinació entre joc, divertiment i experiència, i això barrejar-lo tot, el que dona l'oportunitat és de que sigui més interessant la visita o que sigui més interessant l'experiència de venir a un moment, en un lloc determinat a gaudir d'una cosa que tu has vist prèviament o que t'han contat, igual que passava el que ha passat en el parc d'Ordino, que ha mort d'èxit, perquè la boca a boca i les fotos que han fet, al final a Lluberri n'hi havia un munt de gent que anava al jardí de Lluberri per fer les fotos i per reproduir el que ja havia vist. És a dir, que és un al·licient més perquè la gent vinga i que complementar l'experiència, enriquir l'experiència, que és el que vol qualsevol lloc turístic, que el que vol és que cada vegada més l'experiència sigui més rica i atrega i vinga més gent a veure-la.
Ara que has esmentat Juberri, això és potser un exemple de morir d'èxit, perquè potser l'èxit que hi ha hagut no ha sigut el que s'ha esperat, i a partir d'aquí doncs, la cosa s'ha vist una miqueta desbordada, i per aquest desbordament, malauradament, s'ha tingut doncs, de retirar i plantejar-se doncs, una altra ubicació i una altra manera de fer-ho.
N'hi ha que... El que està clar és que quan es fan coses, la gent va a buscar-les, i si es fan bé, la gent ve a veure-les i ve a gaudir d'aquesta experiència. Aquesta era una experiència d'un privat que va fer coses que al final el que ha aconseguit és que n'hi havia molta gent que venia, i això, pues, si no tens el pàrquing adequat i no tens tota l'experiència tancada, pues, al final, d'una manera o una altra, estàs fent que la gent té un patiment que no tenia que fer. No? I la diferència ara és... Bueno, pues ara estem parlant d'un espai de dinosaurios, no? Casualitat que han tancat un i s'ha obert un altre, no sé, ja me quedo ahí.
Sí, veurem com evoluciona la cosa, quins canvis es fan per a, bé, seguir sent un atractiu turístic, també, perquè no descuidem que 9 milions de persones i alguns centenars de milers més tenim cada any. Aquest any, l'altre dia, el ministre de Turisme, el senyor Torres, deia, doncs, cert que no sempre es té que buscar créixer, perquè tenim uns límits i el país pot donar el que pot donar a nivell de serveis i d'espai també.
El que està clar és que Andorra és 468 quilòmetres quadrats. És a dir, el que no podem tampoc és estirar-lo d'un costat o d'un altre i fer un país més gran estirant, i això no pot ser. I aquí és que acabem, ja som aquí possiblement, o ja estem aquí, i n'hi ha que cuidar molt bé com creixem i què volem i com volem créixer, perquè no és important créixer sense un objectiu. N'hi ha que definir una estratègia, n'hi ha que definir què és el que volem ser, i el que està clar és que passa com sempre, és a dir, quan tu no pots arribar, no vens o no pots venir, o al final, per restriccions, al final el que puja és el preu. I el preu potser que siga turisme de millor qualitat, i potser que sigui serveis de millor qualitat, i potser que sigui experiències de millor qualitat, i potser tot això va unit. És a dir, tu quan no tenies diners, doncs anaves a la muntanya i passaves en un entrepà i passaves el dia, i ara si tens l'oportunitat un after ski i després tens una festa que el comú ha organitzat, i després tens una altra activitat social o des del punt de vista cultural, però això és el que estàs és afegint dados a aquesta imatge de país que tenim, i el que n'hi ha que anar és cuidar-la, perquè aquesta massificació que pot ser que en algun moment tenim no estropeï tot el que és el que volem ser el dia de demà, que és un país que siga amable, un país que siga atractiu i un país que vinga sobretot enriquit per la cultura i enriquit per la natura, que són els dos grans ingredients que tenim en aquest moment.
Sí, de què dius això, cert que el senyor Torres deia doncs, que hi havia un apropament i un interès per a doncs, tota la gent de Corea i alguns països, una perquè doncs, venen a Barcelona i no estem gaire lluny tampoc, l'interès d'aquesta persona també doncs, de conèixer doncs, Europa i altres cultures, i a més doncs, també per la particularitat del país, que la història que tenim forçosament el ser tan a prop de Barcelona els hi pot impactar molt. Un petit país que té, doncs, m'atreveixo a dir, més de 1.000 anys d'història, bueno, escrites, diguem, des dels pareatges, parlem de més de 700 anys, però clar, tot això, doncs, per algú que ve de l'altre cantó del planeta, com un coreà, dius, ostres, dius, es queden més que meravellats.
Ahir baixava jo i estava baixant un autobús de japonesos al Roblanc, o coreans, no vaig demanar. Eren i al final el que venen és a conèixer la gastronomia, és un punt important, i cada vegada està desenvolupant-se més en el que és Andorra. Per altra part, tot el que és la història, i per altra part, les coses que li poden aportar la gent i la cultura que tenim dintre del nostre país, que és una mica singular, tenen seguretat, tenen coses que li va bé i que poden aprofitar, i l'altra part tenen coses molt bones a descobrir que en el seu país, per la seva història, no tenen, o que els americans, per exemple, quan venen i veuen les esglésies i venen, claro, allí no tenen aquesta història. Aquí, allí, fins al segle XVIII o XIX no han tingut història, no n'hi ha. El que n'hi ha se l'han portat d'un altre lloc, perquè allí no n'hi havia. I és una bona oportunitat també per conèixer també com ha evolucionat en un país petit la cultura dintre d'un país més gran o al costat de dos països més grans que han sigut imperis en algun moment, tant el francès com l'espanyol. I nosaltres hem hagut una illa petiteta que s'han defensat, que han lluitat, que han fet la nostra, entre cometes.
Que hem fet l'Andorrà també, a vegades.
Hem fet l'Andorrà perquè no han tingut una altra alternativa, però al cap i a la fi estem aquí i han defensat la nostra història i la nostra singularitat.
Sí, del que dius és cert que per molts americans o per molta gent de l'altre cantó de l'Atlàntic es diu la vella Europa, perquè forçament amb episodis, diguem, històrics més o menys correctes, gloriosos o no gloriosos, Europa es va desplaçar de l'altre cantó del planeta per colonitzar-la, utilitzar-la, explotar-la també, malauradament, en molts àmbits, i també aportar una cultura i un creixement, per dir-ho així.
Sí, i perquè a més l'esperit del conqueridor sempre està present. És a dir, si mirem una visió de lo que és Europa i què han fet la gent d'Europa, pues nosaltres en Espanya s'han dedicat molt al tema de la pintura i han desenvolupat el Prado i tenim una pinacoteca fantàstica, però si vas a Alemanya la pinacoteca no existeix. El que n'hi ha és restes de totes les cultures del món que se l'han portat. Tu arribes a Berlín al museu i tens la porta de Babilònia dintre. La porta de Babilònia, és a dir, una porta que té 30 metres d'ample i se l'han portat allí i la tenen allí guardada. I és fantàstic també que puguis visitar i que puguis conèixer cultures que estan molt llunyans, perquè tu a Síria ara, a veure qui va a Síria o qui va a Iran, o coses que, i ara pots aprofitar i tens cultura d'altres països que per sort o per gràcia han aprofitat l'imperi per portar coses. L'avantatge, que no s'han fet a malbé, que els han cuidat, que estan conservades i que estan en un estat de vigència. Pots veure com era fa 1.200 anys o 5.000 anys, cosa que si estigueren en el país d'origen, possiblement l'haurien aprofitat per fer cases o l'haurien aprofitat per qualsevol cosa.
Sí, és cert que malauradament també hi ha conflictes i aquests conflictes a nivell cultural s'emporten coses per davant. Net. I és una cosa que no és l'idoni també per tenir una continuïtat turística, tant a nivell de la percepció del desplaçament, més aquests dies amb tot el conflicte Orient Mitjà que tenim des de fa un mes i alguna cosa. Clar, tot això ha redistribuït una miqueta les cartes, però també per Andorra i per turisme de muntanya, fora de les zones bèl·liques, i surt guanyant. O sigui que el que es perd d'un cantó es guanya de l'altre, per dir-ho així.
Nosaltres tenim una escapada perfecta. No estem molt lluny, estem a prop, i per l'altre costat és completament diferent de la teua vivència que tens cada dia, de la ciutat, de l'entorn, del treball, del dia a dia, de l'escola, dels nens. Tu vens a Andorra, estàs en la família aquí, i això és Naturlàndia, això és algo diferent que pots trobar la possibilitat de gaudir en la família, coses que moltes vegades no pots, perquè el turisme en Andorra és molt familiar, no és per anar parelles sol, ni per singles, ni per... És per anar a disfrutar fonamentalment en família, i també tens la possibilitat que si t'agrada l'esport, doncs és gent jove, coneixes a gent jove, coneixes a gent d'altres llocs, i tens l'oportunitat també de trobar una relació diferent del que estaves tenint al teu país.
D'això que dius és cert que nosaltres aquí al país, la nostra dependència al turisme a nivell econòmic, societat, empreses, és importantíssim, i és una cosa que potser diríem als Pirineus són potser un dels referents per nosaltres destins. Dius, ostres, Andorra, mireu una miqueta com ho fan, i potser hem posat el llistó bastant alt.
Sí, i continuem pujant el llistó. És a dir, El que no podem és parar. I tenim, el que està clar és que la indústria fonamental d'Andorra és el turisme, que el turisme és la part fonamental del PIB del país i que hem de cuidar-lo d'un costat i, per altra part, donar-li més possibilitats per gaudir i venir a Andorra a passar-ho molt bé. I que, a més, estàs a prop, tens la mateixa moneda, m'arribes, si no passa res, arribes aviat, si no passa res, i ja, pot ser que et costi sortir una vegada al final del cap de setmana, costarà sortir una mica, però tampoc, cada vegada és menys greu, cada vegada muntem l'esquema tant en la part nord com en la part sud, perquè no tinguem tantes cues, i la veritat és que abans, jo me'n recordo, fa anys, que teníem unes cues que arribaven fins a Sant Julià, i ara la veritat és que passa excepcionalment en dos punts, en dos moments de punt de ponx o alguna cosa d'estes. I això, a poc anem aprenent també. Al final aconseguirem que obriguen les dues vies quan sortim a la frontera i que els espanyols també posin una mica des de la seva part per obrir un carril més per baixar, que siguem més ràpid.
Sí, es podria dir que potser per a nosaltres aquí a Andorra l'índex estadístic d'un bon cap de setmana és el nivell de cua que pot haver-hi al moment de sortir un diumenge o un dissabte.
Efectivament. I això ho veus en seguida, no? Quan arriba l'hora de tancament de les pistes d'esquí diumenge, pues ja saps que vindrà una avalanxa de gent. Ja, la gent ja s'organitza, ja comença a anar-se'n abans, ja intenta dosificar tot el tema de la cua perquè no sigui tan greu. Però de totes maneres, també, des del punt de vista administratiu, podíem fer alguna coseta per obrir dos canals, per sortir dos canals, per entrar quan fa falta i tenir una persona en un moment determinat, cada setmana, en la cabina, en un costat o l'altre, tant d'aquest, en el nostre país com en el país veí, seria molt important per baixar el nivell de pressió de les cues.
Ara, del que dius i com aquesta, diguem, congrés, aquest congrés més ben dit de Turisme Neu, la IA s'hi ha convidat, també potser per als fluxos circulatoris i de turisme serà una part on potser l'IA tindrà que posar el seu granet de sorra, per dir-ho així, per informar millor el turista. Ostres, doncs mira, vas a un país on la circulació pot ser més complicada com nosaltres aquí, que hi hagi una miqueta una previsió feta per al visitant.
El que està clar és que tota la informació millora la resposta. I ara, quan tu vas a comprar una botiga important o una botiga de, per exemple, que n'hi ha cues, el visitar IKEA, tu arribes a IKEA en un moment determinat i tu tens què horari és el que menys gent n'hi ha, perquè tu pots organitzar el flux dintre la botiga. És a dir, exactament igual que fas en IKEA i que tens les hores punta perquè dosifiques tu l'arribada a la botiga, pots fer exactament igual al país. Tenim mitjans ara que serien assequibles en qualsevol telèfon i que podien dir-te inclús ficar-te, tens menys cues ara, aprofita.
Sí, ho deixarem aquí. Antoni Miralles, moltes gràcies per venir avui. Avui doncs tenim doncs una celebració especial perquè 40 anys de Ràdio Galeria, estic molt content que estiguis aquí amb nosaltres. Encetes anem cap al miler de tertúlies perquè ja estem a la 501 en aquesta d'aquí, ahir vàrem fer la mig miler. També vull agrair doncs al Tortell, que ens ha fet doncs unes pastes aquí per als convidats i un pastís, però fantàstic. I els convidats que hem tingut ahir, que doncs ahir vaig tenir la senyora Sandra Carbau amb nosaltres aquí a la tertúlia, el Joan Buró de Sas, el Xavier Altimir, avui el Jordi Serracanta, que ha estat aquí amb nosaltres, i tu, Antoni Miralles, que estàs aquí amb nosaltres. Doncs per res, encendre aquestes espelmes d'aquest fantàstic pastís dels 40 anys de Ràdio Valira i, evidentment, doncs brindem una copa de cava, perquè 40 anys doncs ja són uns quants, molta gent que ens escolta. Agrair, doncs, com deia el Tortell, a tots els convidats que hem tingut i us convido doncs, demà a la tertúlia també aquí amb nosaltres a Ràdio Valira, però ja serem als estudis. Una abraçada molt gran a tots, gràcies per escoltar-nos des d'aquest 13è Congrés Mundial del Turisme i us dic que fins demà.
La tertúlia amb Enric Font Bernat. Natura i tecnologia. El 13è Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar. Segueix-lo en directe amb la cobertura de Cadena Pirenaica.